Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Catalunya s'ha de posar les piles amb les energies renovables i per això la Generalitat ha presentat als ajuntaments i als consells comarcals el Pla Plàtar. Què és això? De seguida us ho expliquem bé i amb detall, però a grans trets. És el dibuix d'on s'han d'instal·lar molins i plaques solars. Es fixa una quota de megawatts per cada comarca i per cada municipi, tenint en compte la idiosincràsia de cada lloc i els seus condicionants ambientals o patrimonials. El govern ha donat als alcaldes un mapa amb opcions on instal·lar aquestes infraestructures perquè siguin els ajuntaments els que acabin de decidir on les col·loquen. I a partir d'aquí s'obrirà un període d'al·legacions més llarg del que és habitual perquè ja es preveu tot el rebombori que aquest pla Plàtar generarà arreu. Per exemple, ahir al Baix Camp ja van fer caminades reivindicatives.
Volem una transició energètica que sigui justa, que sigui el servei de les persones.
O el cas de la Terra Alta, on lamenten que els plou sobremullat. És la comarca amb més aerogeneradors i ara el Plàtar els assigna més molins.
La solidaritat energètica no és real quan no hi ha cap tipus de retorn territorial. Cat és imposició.
També es preveu que plantin batalla al Segrià i les Garrigues. Segons la planificació del govern, hauran de passar del centenar de molins que tenen ara a 750.
El Plàtar el que fa és consolidar o perpetuar el desequilibri entre comarques. Si tu això el que fas és concentrar-los en una zona, evidentment passaràs de tindre un paisatge rural amb un paisatge industrial.
I a l'altre costat de la moneda hi ha les comarques de Girona, que ara mateix generen poca energia renovable. El pla del govern preveu que l'aportació recaigui sobretot a l'energia eòlica que el generi l'Alt Empordà.
Hem de fer un esforç tots, com amb tants de temes de país, i aquest també n'és un, de mirar d'entendre-ho, però sí que no hem d'obviar aquest concepte de solidaritat.
Catalunya al dia.
De seguida hi entrarem a fons en aquest Pla Plàtar. Avui que, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Comença la campanya de reg al canal d'Urgell, que rega 70.000 hectàrees de conreus a la plana de Lleida. I us parlarem també de la comunitat de regants de l'esquerra del riu Ebre. Han fet una prova pilot per reduir la salinitat dels arrossars.
Es fa mitjançant una xarxa subterrània de canonades foradades que bombegen l'aigua salada. El sistema ha demostrat que pot reduir la salinitat dels camps entre un 30 i un 40%.
Estem baixant la salinitat del sòl dràsticament, no? I això és importantíssim, no per l'arròs, sinó per a qualsevol cultiu.
Tot plegat el dia que ha obert portes la Fira Alimentària al recinte de Gran Via, de Fira de Barcelona, celebra el seu 50 aniversari amb 3.300 empreses i una previsió de 110.000 visitants més que l'última edició del Mobile World Congress.
A Alimentària s'hi exposen les tendències del sector, per exemple, aquestes.
Te vull comentar que venim amb 1.000 quilos de mel. Mel amb tòfona, mel amb safrà, mel amb xili picant.
I avui al programa també sentirem això. Que és l'ambient de treball de Jaume Norberto. Ell és afinador de pianos, viu a Vic, que és un dels més ben valorats pels pianistes d'aquí.
Coneixerem la seva història. En Jaume s'havia dedicat al tèxtil, però amb 40 anys va decidir començar una segona vida professional.
Però ja necessitava fugir, i això va ser com agafar-me un salvavides. Té tanta variabilitat, des de carregar un piano que pesa 650 quilos, com la cosa més fina d'arreglar una taula harmònica.
Doncs tot això al Catalunya al dia, en què també estem pendents de les carreteres. Problemes per circular a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs la principal incidència d'aquest matí la tenim a la C25, l'eix transversal. Aquesta havia estat tallada des de primera hora a l'altura de Sant Pere Sallavinera, direcció Manresa, per un camió que ha bolcat, i continuen treballant els bombers perquè el vehicle ha patit una fuita de combustible i d'oli, i també els veterinaris perquè el camió transportava porcs. S'està fent desviaments cap a la sortida 107 i de moment no hi ha previsió encara de reobertura. També per la Volta Ciclista a Catalunya tenim ara alguns talls entre Santa Cristina d'Aro i Llagostera, com per exemple la C65.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, primavera a tot arreu.
Bon dia. Doncs sí, en línia general sí, i la primavera de tant en tant ens porta també variabilitat i ens porta ruixats de tarda. Avui discrets, però hi seran. De fet, ja hi ha nuvolades molt desenvolupades en alguns sectors del prelitoral. Poden deixar algun ruixat local, també la Catalunya central, el Prepirineu, i en canvi, com més a prop de la costa, més dominant predomini del sol i a les zones més planes amb no tant relleu. Sembla que demà i demà passat tindrem més sol en el conjunt de Catalunya i no tindrem aquests ruixats de tarda. I demà recuperarem temperatura. Pujaran les màximes, però baixaran les mínimes. Per tant, allò dels matins d'anar agafant capes i després anar perdent la roba.
Doncs vinga, tots com una ceba. I pel que fa als esports, Montserrat, avui què explicarem?
Mira, sentirem l'expresident de Barça, Josep Maria Bartomeu, que defensa la seva gestió en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio. Diu que el seu llegat no va ser tan nefast com s'ha volgut fer creure i que va estar condicionat econòmicament per la Covid. La Lliga de Futbol s'atura amb el Barça líder amb 4 punts sobre Madrid i el Girona arriba a l'aturada amb 6 punts d'avantatge sobre el descens. És 13 amb 34 punts al pròxim partit d'aquí 15 dies davant el Villarreal a Montilivi. Marc i Àlex Márquez acaben quart i sisè respectivament al Gran Premi del Brasil de MotoGP en un inici de Mundial on les Aprilia estan superant les Ducati i a la primera federació de futbol el Nàstic ha entrat en zona de descens després de la derrota d'ahir al camp de l'Algesires. Tot i ser un dels favorits per l'ascens i després de 3 canvis a la banqueta, els granes són 700 a la classificació del grup segon.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
D'aquí a 4 anys, el 2030, la meitat de l'energia que es consumeixi a Catalunya ha de ser renovable, i això ens ho marca Europa, i encara estem molt lluny. Tot i que els últims anys s'han incrementat el pes de producció d'energia neta, la generació d'electricitat de fonts renovables només representava el 2024, que són les últimes dades de què disposem, el 22% del total, per tant, molt per sota de la mitjana de l'Estat, que se situa en el 56%. Doncs bé, per accelerar la transició energètica i donar eines als municipis a l'hora d'instal·lar infraestructures que generin aquesta energia renovable, la Generalitat ha fet un pla anomenat Plater, que és el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables de Catalunya. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel.
A veure, intentem explicar perquè s'entengui en què consisteix aquest pla.
Doncs és un instrument per planificar on s'instal·laran parcs eòlics i fotovoltaics. Es reparteix la generació d'energia eòlica i fotovoltaica en funció de la capacitat del territori. Per exemple, els molins de vent no es poden posar al Pirineu i la majoria s'hauran de situar als llocs més ventats de Catalunya, és a dir, a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà.
I això com es reparteix? Què va a cada territori?
Doncs es fixa una quota de renovables per cada comarca i per cada localitat. El Plater marca la superfície municipal que es considera apta per generar-hi energia eòlica o solar.
I com es decideixen o qui decideix aquests llocs on s'instal·len?
Doncs els tècnics han agafat un mapa de Catalunya i s'hi han introduït 141 capes d'informació sobre aspectes tan diferents com, per exemple, si en aquella zona hi ha l'àliga cuabarrada, si el terreny és agrícola o si hi ha algun element de patrimoni cultural o paisatgístic, entre altres coses. Als alcaldes se'ls ha donat la informació del seu municipi i en el mapa hi tenen marcades totes les zones que la Generalitat considera aptes per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques o molins de vent. Amb aquesta informació els ajuntaments podran decidir quines d'aquestes zones consideren millors i tindran 3 mesos per fer al·legacions si tenen alguna queixa.
Tot això comença a partir d'ara, aquest procés, amb aquests 3 mesos, que és més del temps habitual, perquè ja es veu a venir que això generarà doncs malestar a segons quines zones, en funció de com es reparteixin aquestes aportacions d'energia renovable. Perquè, per exemple, a les comarques de Lleida hi viu el 5,6% de la població de Catalunya, però és la demarcació on el govern preveu que hi hagi més producció d'energia renovable l'any 2050, si sumem eòlica i solar.
El pla del govern situa el Segrià i les Garrigues com les principals generadores d'energia eòlica del país.
Són les dues úniques comarques que tenen assignades cadascuna més de 2.000 megawatts per parcs eòlics. Això implicaria passar del centenar de molins que hi ha ara instal·lats o en tramitació a més de 750.
La Noguera encapçala el rànquing de producció d'energia solar.
El pla li assigna més de 2.000 megawatts, una xifra que multiplica per 24 la potència que ja hi ha ara instal·lada o autoritzada. La segona posició és pel Solsonès, amb més de 1.750 megawatts previstos, una xifra que multiplica per 53 la potència d'energia fotovoltaica actual a la comarca.
Doncs hi ha qui veu aquestes xifres com una gran oportunitat, però també es multipliquen les veus en contra, sobretot a les comarques on es concentren més megawatts. Anem a Lleida, Estela Bosoms.
Al Segrià i les Garrigues, la perspectiva de sumar més de 750 molins de vent en dues dècades ha encès totes les alarmes entre els col·lectius contraris a la proliferació d'aquest tipus d'instal·lacions, sobretot perquè desfiguraria el paisatge i perjudicaria espècies protegides com l'àliga daurada. Ramon Queralt és ambientòleg i portaveu de la coordinadora d'entitats per a una eòlica sostenible a les Garrigues.
El plàter el que fa és consolidar o perpetuar el desequilibri entre comarques. Si tu això el que fas és concentrar-los en una zona, evidentment passaràs de tindre un paisatge rural amb un paisatge industrial. És a dir, que l'aparença de paisatge rural garriguenca, això quedarà totalment desfigurat.
Si sumem eòlica i solar, el Segrià és la comarca catalana que més energia hauria de produir d'aquí al 2050, gairebé 3.800 megawatts, fins a 7 vegades el consum elèctric dels seus habitants, segons la plataforma Lleida contra la Mat, que ho considera desproporcionat i injustificat. A més, alerten que els plans del govern posen en perill 1.180 hectàrees de sòl agrari. Adrià Dragó és portaveu de la plataforma.
Implantar aquesta potència energètica a la província de Lleida o a la comarca del Segrià, quan no hi ha terrenos entropitjats o manipulats per la part de l'home, veiem que és un despropòsit en contra de la sobirania alimentària.
Ara bé, també hi ha veus obertament a favor de les renovables. És el cas de David Massot, de Junts, president del Consell Comarcal del Segrià i alcalde de Maials, on el pla preveu que es puguin instal·lar aerogeneradors a gairebé tot el terme.
I com hi ha pobles veïns que en tenen com a Matret, des de Cans o Granadella, doncs jo també vull tindre el meu cupo d'aerogeneradors, doncs, però per millorar els serveis del municipi i per fer coses al nostre municipi, eh? I abaixar impostos.
La contribució prevista de la demarcació de Lleida a la producció de renovables es concentra a les comarques de la Plana i el Solsonès. En canvi, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran tanquen el rànquing.
I el Baix Camp? Ahir es van fer 8 caminades reivindicatives que van sortir des de diversos municipis i que van confluir a Montbrió del Camp en un acte amb 300 persones. Per expressar el seu rebuig a la central eòlica que es planteja entre Montbrió i Riudecanyes, que a més té en contra l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme per l'impacte que pot tenir per al mosaic agrari. És el mateix argument que esgrimeix la plataforma Aturem els Molins.
Té un impacte inassumible destruint patrimoni agrícola, destruint patrimoni històric i eliminant tota una forma de vida.
Tot això en unes comarques que ja estan aportant força energia renovable i que ara amb el plàter encara se'ls demana que n'aportin més.
Els punts més controvertits al Camp de Tarragona són...
El Priorat s'incrementa 10 vegades la xifra de molins eòlics consensuada al territori. Es preveuen 560 megawatts en lloc dels 60 proposats per conservar el paisatge i no afectar l'economia de la zona.
La Conca de Barberà multiplicaria per 7 els actuals molins en marxa o planificats i passaria dels 190 megawatts als 1.300. Hi ha 3 macroprojectes solars fotovoltaics en estudi. Tot plegat generaria l'equivalent a 2 centrals nuclears.
I a les Terres de l'Ebre, els parcs projectats aportarien el 25% de la nova potència eòlica instal·lada a Catalunya. La Terra Alta, fins ara, ja genera el 22% de tota l'energia eòlica del país i triplicaria els actuals 500 megawatts fins als gairebé 1.800 amb 200 nous molins.
A línies generals, les xifres del plàter generen recels entre veïns i ajuntaments, ho veuen sobredimensionat i el que més els preocupa és la falta de consens. Anem a Tarragona ara, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè els punts més sensibles són, sentíem ara, la Terra Alta, eh?
Sí, sí, el cas més sorprenent, sens dubte, és el de la Terra Alta, que des de fa temps acumula la xifra més alta d'aerogeneradors de Catalunya i que el pla ara els assigna encara més molins. L'alcalde de Batea, diputat del PSC, Joaquim Paladella, es queixa del poc diàleg amb el territori.
La solidaritat energètica no és real, quan no hi ha cap tipus de retorn territorial. Cat és en posició. Se pot parlar de solidaritat quan hi ha solidaritat de veritat, però ara no estem parlant de solidaritat, estem parlant d'imposició. I el que és evident és que no es pot anar pel món imposant, sinó que s'ha d'anar pel món acordant.
I és que la Terra Alta podria arribar a generar més del 4.000% de l'energia que necessita la comarca. Al Priorat, la situació pot acabar afectant també la candidatura del paisatge a patrimoni immaterial de la UNESCO. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, lamenta que no s'hagi escoltat el territori i li preocupa l'impacte de les línies d'evacuació.
És desproporcionada la part d'implantació d'eòliques. També ens preocupa com el Plater no assumeix la planificació d'infraestructures com les línies de transport. Per exemple, ara mateix tenim sobre la taula el projecte de línia de molt alta tensió impulsada per Red Elèctrica Espanyola. Considerem que aquesta nova línia doncs, no s'ajusta al model de desenvolupament econòmic i social basat en la preservació del paisatge agrícola mediterrani i en el qual doncs, es basa també la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
A la resta del Camp de Tarragona també hi ha recels per les xifres tan elevades d'implantació eòlica i solar fora de les zones urbanitzades i que posen en risc l'economia vinculada al primer sector. Xavi Jiménez és el director del grup ecologista GPEC.
El que fa és consolidar el model que s'està implantant fins ara. Seguir fent l'energia lluny dels llocs de consum, fer l'energia en grans impactes ambientals, ja que seguim utilitzant els espais naturals, els espais agraris, els espais d'alt valor, amb la conseqüent necessitat de les posteriors mats per poder portar aquesta energia d'allà on la fabriquem, allà on se consumirà.
Precisament, ecologistes i milers de veïns, entitats i ajuntaments de la zona, ho sentíem ara fa un moment, estan totalment en contra de la nova línia de molt alta tensió de l'Aragó. És una de les infraestructures clau per l'evacuació i la gestió de gran part de totes aquestes noves instal·lacions de renovables previstes.
Doncs a les comarques de Girona, l'Alt Empordà és on el Plater hi preveu més generació d'energia, amb un pes molt destacat de l'eòlica. Algunes entitats creuen que la planificació d'aquest pla és desproporcionada, però el cert és que fins ara a la demarcació de Girona no hi ha cap aerogenerador. De fet, s'hi genera poca energia i aquí s'hi viu sobretot de la que es produeix a la resta de Catalunya. Girona, Núria Peraire, quines dades de generació es preveuen per l'Alt Empordà, segons el Plater?
Hola, bon dia. Doncs es preveu que generi 1.526 megawatts d'energia fotovoltaica i 1.400 d'eòlica i ho pot fer ocupant un 1% de la seva superfície. Serà un dels quatre pols energètics de Catalunya amb més producció, segons el Plater. El conseller comarcal d'Energies Renovables, Joan Fuentes, diu que és lògic que es demani més producció per contribuir a la generació renovable, tot i que alguns municipis concentren les zones més aptes.
Hem de fer un esforç tots, com amb tants de temes de país, i aquest també n'és un, de mirar d'entendre-ho, i sí, més enllà de que a vegades, doncs, de vegades ens surt beneficiat o perjudicat, si és que aquestes són les dues paraules, però sí que no hem d'obviar doncs, aquest concepte de solidaritat.
El portaveu de la coordinadora Empordà Dempeus, Josep Ciurana, considera que la previsió de potència és desproporcionada i aposta per un model basat en instal·lacions d'autoconsum.
Per això demanem una disminució dràstica, contundent, d'aquestes previsions, que són irreals. Responen no a un criteri de necessitat real de l'energia del nostre territori, de l'Empordà i de Catalunya, sinó que més aviat responen doncs, a una mena d'explotació a l'engròs.
El director del col·lectiu Renovem-nos a favor de l'energia verda, Sergi Nus, diu que tothom ha de contribuir per fer la transició energètica i remarca que els ajuntaments, amb els impostos, poden ingressar diners de les renovables. Ell ha fet el càlcul amb el municipi on viu, Vilademuls.
Si això permet multiplicar per 6 el pressupost d'un ajuntament tan, tan petit, de menys de 1.000 habitants, vol dir que la seva capacitat de gestionar serveis públics, infraestructures, de contractació de personal, es multipliquen, no? I millorar la qualitat de la vida dels seus veïns amb una activitat econòmica que la necessitem.
Considera una bona notícia que, segons el Plater, només calgui destinar un 1,2% del territori català a renovables per funcionar amb energia de quilòmetre zero.
I la comarca de l'Anoia és on es projecta la major quantitat de generació d'energia eòlica i solar de tota la demarcació de Barcelona. En total, més de 2.000 hectàrees de la comarca estaran ocupades per plaques fotovoltaiques, un 2,5% del total de la seva superfície. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Riba, això vol dir multiplicar per 5 el nombre actual, oi?
Hola, bon dia, Estel. Sí, exactament. L'Anoia hauria de produir, segons el Plater, al voltant de 3.300 megawatts d'energia d'aquí a dues dècades. És la segona dada més alta de Catalunya, només superada pel Segrià. D'aquests 3.300, la meitat seran d'energia eòlica i la meitat de fotovoltaica. Però si ens fixem només en aquesta, en la fotovoltaica, el 80% de les plaques solars s'instal·laran en espais naturals, si això és definitiu, és clar. La presidenta del Consell Comarcal de l'Anoia, Noemí Trucharte, està a l'aguait per si algun municipi queda sobredimensionat.
El primer que farem és que cada municipi faci l'estudi de com està. Hi ha molts que sense aquest mapa ja en la primera reunió sabien que estava sobredimensionat els espais en la nostra comarca, i el primer que farem doncs, és posar-nos al costat dels ajuntaments i ajudar-los en tot el que calgui.
Preservem la Noia fa temps que alça la veu contra tants projectes. Martí Sansarric és el seu portaveu.
És una bogeria. Aquestes dades fan esfereir, però el que més fa esfereir és que s'hagi fet un altre cop d'esquenes. Vam fer una reunió al Consell Comarcal amb els alcaldes per explicar el seu plàter, i és tan trist que els hi porten en paper. En paper. No fos cas que ho tinguin en digital i ho puguin contrastar, juntar i passar-ho a algú perquè així es pugui queixar.
La Unió Empresarial de la Noia també ho veu exagerat. El seu president és Joan Mateu.
D'acord que s'han de posar molins de vent, d'acord que s'han de posar plaques solars, però per això s'hauria de repartir més en tot el territori o a més a les zones més adequades per les seves condicions climàtiques.
Només amb plaques solars es passarà de 300 megawatts a 1.600.
Doncs això és el que us podem explicar de moment sobre el plàter, aquest pla que fixa quanta energia solar i eòlica ha de generar cada municipi de Catalunya, amb aquest objectiu, el d'arribar, de cara al 2030, que la meitat de l'energia que consumim sigui renovable. I, per tant, en breu entrarà en exposició pública i s'obrirà també el període d'al·legacions. A banda d'això, avui és notícia també que han enviat a presó i sense fiança els pares d'un nadó d'un mes de Barcelona acusats d'agressió sexual, maltractament habitual i lesions molt greus a la criatura. Els Mossos d'Esquadra van detenir els pares del nadó dimecres passat. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia, Estel.
Què més en sabem d'aquest cas?
Doncs els pares són un home de 42 anys i una dona de 43. Divendres van passar a disposició judicial després de ser detinguts dimecres i avui han ingressat per ordre del jutge a la presó. Es troben en règim de presó provisional, comunicada i sense fiança. El nadó està sota la tutela de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència. La decisió d'empresonar-lo s'ha pres per la secció especialitzada del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'oficina d'atenció al menor dels Mossos d'Esquadra manté la investigació oberta. Aquest és un cas del qual, via fons oficials, no tindrem novetats per la delicadesa de la temàtica. Si se sap algun detall, serà per altres vies.
S'entén perfectament. Els Mossos, d'altra banda, han detingut almenys 7 persones en una operació contra una organització implicada en el tràfic d'armes i de droga, principalment marihuana. Hi ha balanç policial d'aquesta operació, Miquel?
Doncs, de moment, balanç total no. Sabem que s'han fet 3 detencions i una identificació al barri del Poble Sec de Barcelona i estem pendents del balanç final, on s'espera que les detencions arribin almenys a una desena. És un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, coordinats per la Interpol. L'entrada s'ha fet de matinada, primer amb un dispositiu del GEI, que és el grup especial d'intervenció dels Mossos d'Esquadra. Han assegurat la zona. Les persones que vivien es feien passar per empresaris i vivien de forma relativament discreta en un immoble llogat de 2 plantes al cor del Poble Sec. Segons m'ha explicat el propietari del pis, el van llogar 3 homes de nacionalitat turca per 3 setmanes abans del Congrés Internacional de Mòbils de Barcelona, i just la setmana passada, em deia, van començar negociacions per allargar el lloguer uns mesos més. En total, els Mossos han fet una desena d'entrades en localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, com ara Sabadell. A Girona s'ha fet una entrada a Lloret de Mar i també a Màlaga, Andalusia. S'han arribat a desplegar 200 agents en un cas on el jutge ha decretat secret de sumari.
Gràcies, Miquel.
Bon dia.
I aquest som... tan estrident sonarà més sovint a partir del 13 d'abril. El sistema d'emergències tindrà un nou llindar d'alertes per pluja intensa, més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. És un tipus de tempesta que és cada cop més freqüent, que provoca el desbordament de rius i de barrancs, però que fins ara no estava prevista als llindars d'emergències, de manera que quan saltaven les alarmes sovint ja era tard per actuar en segons quins casos. Montse Poblet.
Són les pluges que van provocar les inundacions d'Amposta de fa 5 mesos o els desbordaments dels barrancs d'Alcanar. Una dada que il·lustra el seu potencial de danys. Només entre el 2012 i el 2020, aquest tipus de tempestes van generar 54 episodis en què el Consorci d'Assegurances va haver de
pagar indemnitzacions per sobre del 500.000 d'euros. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, ens explica què aportarà la incorporació d'aquest nou llindar d'alerta respecte a la situació que teníem fins ara.
La diferència és que ara es monitoritzava, se sabia com estava plovent, si les taques eren estàtiques, però ara, quan portem 50 litres, el metro ja aixecarà la mà i dirà estem a punt de superar el llindar de 63 hores. I això et permet començar a aplicar mesures una mica abans que desbordi tot per dir que no surti ningú a l'exterior, que no hi hagi mobilitat.
El nou llindar d'alerta s'afegeix als ja existents, més de 100 o més de 200 litres per metre quadrat en 24 hores, el que passa amb les llevantades, o entre 20 i 40 litres en 30 minuts, la clàssica tempesta d'estiu.
Catalunya al dia.
Cinc minuts i dos quarts de dues. Avui ha començat la campanya de rec al canal d'Urgell, que porta aigua a 70.000 hectàrees de cultius de la plana de Lleida. Arrenca amb l'aigua més que garantida, perquè els embassaments estan pràcticament plens, i ara falta aigua del degel, a més a més. Lleida, Noelia Caselles, la previsió és anar obrint a poc, perquè la demanda per regar els camps encara és mínima.
Bon dia, Estel. Sí, perquè ha plogut molt i, per tant, no cal gaire aigua encara. Però la previsió és que això vagi canviant i que a mesura que passin les setmanes augmenti la dotació del canal i les demandes d'aigua. Aquest any, per tercer cop, s'utilitzarà el sistema d'hidros, que és la mesura que es va instaurar arran de la sequera per controlar millor què pot gastar cadascú. Amadeu Ros és el president de la comunitat de regants.
Obrirem molt paulatinament, segons la demanda que ens diguin. Són uns dies que comença a fer bo, millor, doncs, dius, baixarà de baixar aigua pels abastaments i a medida que vagin demanant anirem a obrir tota la dotació que vulguin als regants.
Rosa ha destacat que les previsions són molt bones perquè els pantans estan amb nivells molt alts, sobretot Rialb, que es troba al 90%, i Camarasa al 75%, cosa que permet assegurar fins a 5 torns de rec. La previsió, a més, és que les reserves puguin augmentar a mesura que comenci el degel.
15 o 20 dies més que va passant el temps, són 5 hidros més, hi ha unes reserves de neu impressionants.
Tot això mentre es continua treballant per desbloquejar el projecte de modernització després que diverses col·lectivitats mostressin el seu rebuig a la proposta inicial.
I han completat la meitat dels treballs d'ampliació i modernització del rec de la Conca de Tremp. És una obra clau per al futur de la pagesia en la comarca del Pallars Jussà. Per tant, Tremp, Pau Rovira, és una infraestructura que s'ha reactivat després d'estar 10 anys aturada.
Hola, Estel, bon dia. Sí, el projecte impulsat per la Generalitat amb una inversió de 10 milions d'euros consisteix a substituir l'actual sistema de rec per gravetat per un model modernitzat que funcionarà a pressió. Amb aquesta nova infraestructura, històricament esperada i aturada durant 10 anys, la conca passarà de les 1.800 hectàrees de regadiu actuals a un total de 4.600. Josep Durany és el president de la comunitat de regants de la Conca de Tremp.
Veiem com es comença a complir una il·lusió dels nostres padrins i de tots els nostres abans passats que van lluitar per aquest tema i per aquestes obres i que suposarà una grandíssima millora a nivell social i a nivell econòmic per tota la Conca de Tremp. Parlem de 1.000 i pico de propietaris, 6.500 hectàrees brutes, 4.500 de cultiu, xifres molt importants.
A més, aquesta obra permetrà portar aigua de boca als nuclis en cas de sequera. Està previst que els treballs acabin aquest 2026.
I al Delta de l'Ebre, la comunitat de regants del marge esquerre ha acabat la prova pilot dels drenatges subterranis dels arrossars. Les primeres dades indiquen una reducció de la salinitat, que és un dels principals problemes a què fa front la pagesia d'aquí, del Delta. Del Tebre, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
De quan estem parlant i, sobretot, com funciona aquest sistema de drenatges subterranis?
Doncs mira, parlem d'una reducció de com a mínim el 30% de la concentració de sal. És un projecte pioner fet a una superfície d'unes 60 hectàrees de la zona de Tramuntana, d'aquí del Delta, que van optar per provar després de l'impacte de la sequera del 2023. Javier Casanovas, el president de la comunitat de regants.
Les conclusions que han tret és que la salinitat molt està baixant entre un 30 i un 40% sobre les parcel·les que hi ha al costat. No? Per tant, estem baixant la salinitat del sòl dràsticament, no? I això és importantíssim per, no per arròs, sinó per a qualsevol cultiu.
El drenatge subterrani es fa a partir d'un sistema de canonades a l'interior dels camps connectats entre si amb un pou. Salvador Martínez és tècnic de la comunitat de regants.
Això és un conjunt de tuberies, totes foradades per a que pugui entrar l'aigua subterrània. Se van connectant entre elles, van com una red de tuberies que estan totes soterrades i van rebent tota l'aigua subterrània i són bombejades per un sistema de bombeig que tenim a un punt cèntric i se tira directament a un desaigüe superficial.
Han enviat al departament un mapa de com quedaria la zona on volen que es pugui extrapolar aquest sistema. Serien unes 2.000 hectàrees d'arrossars a la franja litoral que també protegirien de la salinitat les zones més interiors.
Catalunya al dia.
Amb senyals horaris de 2:15 del migdia, us informem ara del primer paquet de mesures que aprovarà demà el govern per ajudar el teixit productiu i les famílies davant dels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, que puja a 400 milions d'euros. Són una quarantena de mesures que inclouen crèdits, ajuts directes i també rebaixes de taxes de sectors concrets. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs més de la meitat dels 400 milions es destinaran al teixit econòmic a través de préstecs en condicions preferents per a autònoms i empreses afectades per l'impacte del conflicte, perquè puguin comprar material i productes, fer inversions o buscar expansió internacional. També s'inclouen ajuts directes per a empreses exportadores, per al sector agrícola i per al sector pesquer. Alhora, se suprimeixen temporalment alguns impostos i taxes que afecten directament aquests sectors. Pel que fa a les famílies, s'hi destinaran 30 milions d'euros per una línia d'ajudes genèriques per a necessitats derivades de les conseqüències econòmiques i socials del conflicte a l'Orient Mitjà i també per reforçar les actuacions que ja estan fent els ajuntaments amb col·lectius vulnerables. I es destinen 154 milions més a accelerar la transició ecològica, finançar projectes d'energia renovable, impulsar el biogàs i promoure les comunitats energètiques. Un paquet de mesures, en alguns casos condicionades, i que es poden ampliar si cal, segons acaba d'explicar el president Salvador Illa.
Els ajuts a les empreses estaran lògicament condicionats a la preservació dels llocs de treball. Un primer paquet de mesures que ampliarem segons l'evolució de l'impacte del conflicte, sempre al costat de la ciutadania i dels sectors productius perquè no paguin l'extraordinari i injust error que aquesta guerra representa per tot el món.
També es crearà un grup de treball per fer un seguiment de l'increment de preus i per veure com impacta en les famílies i en els beneficis empresarials. Tot això en un decret que aprovarà demà el govern i que haurà de convalidar el Parlament.
Gràcies, Pilar. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament d'Esparreguera està lligat de mans i peus amb el cas de l'antic hospital on ahir van quedar atrapats quatre nois després que s'ensorrés part de l'estructura. L'alcalde d'aquest municipi del Baix Llobregat alerta que aquest centre abandonat suposa un risc per les persones, però que de moment no hi poden intervenir perquè està catalogat com a bé cultural d'interès local. David Àngel, avui tu ja has anat aquí a Esparreguera i has pogut parlar-hi amb l'alcalde. Com ho ha viscut?
Hola, Estel, bon dia. Doncs en Juan Jurado lamenta els fets per les ferides que tenen els nens d'entre 12 i 13 anys i recorda que un d'ells encara està hospitalitzat i pendent d'una intervenció. Però l'alcalde d'Esparreguera celebra que les conseqüències no hagin sigut més greus i afegeix que l'Ajuntament no emprendrà mesures legals contra els nois per haver accedit a un recinte tancat, tot i ser conscients del perill que comportava.
L'edifici està molt ben tancat. De fet, els bombers ahir, a l'arribar jo al lloc dels fets, em van destacar que havien hagut de tallar cadenes, treure candaus i forçar portes per poder accedir. En qualsevol cas, i crec que és algo destacable, els joves eren perfectament conscients de que estaven accedint a un espai on no es podia entrar i que era perillós, que podia ser perillós per la seva seguretat.
Arquitectes municipals valoraran avui l'estat de l'edifici, però per l'alcalde d'Esparreguera cal posar sobre la taula la necessitat d'enderrocar-lo.
Ubicar-hi alguna activitat o algun equipament públic que justifiqués la inversió que està tassada prèvia a Ucraïna i prèvia al Covid amb pràcticament 5 milions d'euros, doncs és molt, molt i molt complicat. Ara crec que sobra el temps de valorar si aquell equipament ha de ser protegit ergo rehabilitat i arribat el moment, doncs, arribar a la conclusió, si és que urbanística i arquitectònica i jurídicament és viable, del seu enderroc.
Aquest antic hospital de finals del segle XVIII de titularitat municipal està situat a un quilòmetre del nucli urbà, en sòl protegit a les portes del Parc Natural de Montserrat i en una zona molt escarpada. Per tot això, l'alcalde no veu que se li pugui adjudicar un equipament o utilitat que justifiqui la inversió.
Més de 5.700 alumnes comencen avui les proves de final d'etapa de quart d'ESO, unes avaluacions que canvien de format i deixaran de ser censals, és a dir, de tots els alumnes, per passar a ser mostrals, que vol dir que es faran només a uns quants centres. Les proves havien de començar divendres, però s'han endarrerit per la vaga general i es faran entre avui i demà a 69 centres. La mostra d'aquest centre s'ha escollit de forma aleatòria tenint en compte la complexitat, la titularitat i la mida del centre. Sara Canyete, bon dia.
Bon dia. I l'objectiu d'aquestes proves és avaluar l'assoliment dels alumnes en 5 competències clau, com són llengua catalana, castellana, llengua estrangera, matemàtiques i ciències, tecnologia i enginyeria. El disseny de les proves també ha canviat amb l'objectiu d'equiparar-se als estàndards europeus de disseny i anàlisi de proves educatives. Núria Planes és directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
Es busca fer una foto en relació a aquest aspecte, el rendiment de l'alumnat, una foto del sistema educatiu català. No es busca avaluar alumnes concrets, centres concrets, donar informació a les famílies.
La mostra és confidencial i els centres no rebran directament els resultats, tampoc les famílies. En canvi, la Generalitat ha decidit que les proves diagnòstiques, les que es fan a meitat d'etapa, quart de primària i a segon d'ESO, tinguin més pes. Les faran tots els alumnes, això es manté igual, i la correcció passa a ser externa. L'objectiu és que a meitat d'etapa l'alumne sàpiga en quins aspectes pot millorar.
Però això a nivell de resultats, allò com estem acostumats a veure de segons quins informes, els tindrem o no?
Aquests de meitat d'etapa, sí, aquest és l'objectiu és que l'alumne sàpiga com va cadascuna de les competències i tant el centre com l'alumne i, per tant, la seva família ho podrà veure. Són les altres les que agafen un format més semblant al que podríem imaginar amb les proves PISA. Sabem que hi ha una mostra d'alumnes catalans, però no sabem mai qui són.
Ja. Molt bé, gràcies, Sara.
Bon dia.
La 1:36, des d'avui fins dijous, el sector de l'alimentació i l'hostaleria es concentra a Fira de Barcelona. Alimentària arriba als 50 anys amb una edició que promet ser de rècord, tant d'expositors com de visitants, i amb moltes novetats per satisfer els gustos dels consumidors més exigents i contribuir a la protecció del medi ambient. Això ocupa 7 pavellons a Fira de Gran Via i allà i hem fet passejar en Joan Garcia, que ha observat i ha anat tastant cosetes. Joan, bon dia.
Bon dia, Estel.
A veure, què t'ha cridat més l'atenció? Segur que més d'una cosa.
Sí, doncs mira, alguns clàssics de l'hora d'esmorzar o de berenar que canvien de color i de gust. Anna Morejón, responsable de comunicació d'Idilia.
Presentem la primera nocilla verda. Nocilla s'assuma a la tendència de pistatxo amb aquesta nocilla amb sabor de festuc, que es presenta tant en cremes com també en galetes, amb unes galetes que estan farcides de crema de festuc.
O bidons de 300 quilos de mel, que quan s'obren causen admiració pel color i per l'aroma. Ferran Alemany, de la família de torrons i mel alemany.
Venim amb novetat, però primer que tot te vull comentar que venim amb 1.000 quilos de mel. Aquí portem uns bidons de mel amb tòfona. Després fem la mel amb safrà, mel amb xili picant. Aquestes pels consumidors agosarats.
I propostes de noves experiències, com un caviar fet a base de cargol, ous remenats que estan a punt en 90 segons al microones, o l'anomenada sobrassada i fuet de mar, que aprofita talls menys comercials de peixos per presentar-los en forma d'embotit.
I a banda dels gustos, altres novetats, Joan?
Sí, mira, l'eliminació progressiva d'additius. N'és un exemple Noel, que ho especifica clarament als envasos dels seus productes per fidelitzar consumidors que no només es fixen en el preu. Maria Sánchez és la directora de Corporació de Màrqueting.
La nostra gamma Delícies, que és la gamma més emblemàtica, amb, sobretot amb pernil cuits, presentem una recepta més neta en el camí d'anar eliminant els additius en les receptes. En aquest cas, en la nostra gamma Al Corte, el que fem és eliminar els conservants del producte i incrementar el percentatge carni fins a un 95%.
I Bonària, que presenta una novetat mundial, una safata retornable que no té contacte directe amb el producte. Primer s'ha de pagar, però quan es retorna es recupera el preu més una gratificació, una manera també de fidelitzar i afavorir l'economia circular. Alimentària acull aquest any 3.300 empreses, espera 110.000 visitants, que si s'assoleixen superaria fins i tot la marca de 105.000 d'aquest any al Mobile World Congress.
Doncs una safata, aquesta de Bonària, per cert, que Joan ens la van presentar també a Agrobiotec, a la Fira de Lleida, que hi vam anar a fer el Catalunya al Dia, per tant aquí també han apostat fort per aquest nou envàs, en aquesta tendència, no?, que és fer les coses cada vegada més reciclables, treure additius dels productes i doncs amb això, no?, amb aquests productes per consumidors una mica més atrevits com és la nocilla verda i la mel de xili. Molt bé, doncs gràcies Joan, bona passejada, que acabis de gaudir aquí a Alimentària.
Fins ara, bon dia.
Trentena de veïns de la vall de Llémena han tallat la carretera GI531 entre Sant Gregori i Llorà, al Gironès, en senyal de protesta contra l'ampliació de la carretera i el pas de camions en horari escolar. Girona, Carla Saló Pujol, què més en sabem d'aquesta protesta?
El tall de carretera ha durat diversos minuts i els veïns portaven cartells i pancartes reclamant més seguretat en una carretera on ja hi han hagut diversos accidents entre camions i on els revolts són constants. Des de la plataforma per una carretera segura critiquen que l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres hagi abandonat la Mancomunitat de Llémena i recorden que les administracions van acordar que en horari escolar no podien circular-hi camions. Cristian Tubau n'és el portaveu.
Avui mateix, venint cap aquí, doncs, ens hem creuat ja amb quatre camions, vull dir, la prova més clara de que no s'estan complint, tot i que van ser firmats dins de la Mancomunitat.
Durant el tall, els manifestants han aprofitat per donar el manifest escrit als conductors que han quedat aturats.
I Girona ha triplicat les multes que posen els motoristes que circulen fent massa soroll o amb els tubs d'escapament modificats. Els controls s'han intensificat arran d'una queixa de les associacions de veïns de la ciutat. Girona, Clara Jordan.
En total, durant l'any passat, la policia va posar 71 denúncies per aquestes infraccions, una xifra considerable tenint en compte que els anys anteriors amb prou feina se superava la vintena. La regidora de Seguretat de l'Ajuntament de Girona, Sílvia Liu, explica que arran de les queixes dels veïns es va acordar que en els controls habituals que fan cada 15 dies s'incidiria en aquest aspecte. Així és com actua la policia.
Quan un policia nota que una motocicleta fa molt de soroll, automàticament nosaltres el que fem és parar aquesta motocicleta, veure si efectivament el tub d'escapament té algun canvi, no? En aquest cas el sancionem, o si en aquell moment fa un soroll molt, molt fort, la pròpia policia ja el pot denunciar i aixecar acta per aquesta infracció.
I avisa que això no seran només controls puntuals.
En seguir fent aquests controls per evitar que les persones, els conductors que van amb aquest tipus de motocicleta tinguin la infracció que els hi pertoca per trucar-la o per fer un soroll excessivament alt i, evidentment, de retruc, dificultarà el descans dels veïns.
De les sancions posades, que suposen una multa de 200 euros, gairebé la meitat eren contra motoristes que havien modificat els tubs d'escapament o els cilindres del vehicle. I la resta, tot i no tenir aquests elements, perquè feien massa soroll o tenien alguna peça deteriorada.
Dotze famílies amb nens amb sordesa de diferents municipis del Vallès demanen solucions perquè es queden sense transport per anar a la seva escola de Bellaterra. Després de tres licitacions, el servei ha quedat desert perquè cap empresa el vol fer. Els afectats no volen una compensació econòmica ni tampoc canviar aquests nens de centre, com els planteja el Departament d'Educació. Bellaterra, Marta Vallès, el 7 de maig és l'últim dia que aquests alumnes tenen autocar per poder anar a l'escola.
Són famílies de Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí o Sant Cugat. Els nens i les nenes d'entre 3 i 12 anys van al CIAL, suport intensiu, audició i llenguatge de l'Escola Bellaterra, que ells anomenen l'Escoleta. Després que cap empresa s'hagi presentat a la licitació per fer el transport escolar, la normativa marca que ja no es pot tornar a licitar. El 8 de maig ja no tindran el transport i les famílies hauran de portar i recollir els alumnes. Hi ha una compensació econòmica que és el que marca la llei. El que no diu cap llei és que això els capgira la vida. Jessica Zelda, mare i portaveu de les famílies afectades.
Portar el nen a l'escola no són 2 minuts, més o menys a mitjana serà d'hora i mitja, que haurem de conciliar, intentar conciliar. I ja les famílies d'infants amb discapacitat ja faltem força a la feina, no? Teràpies, hospitals, i si a sobre ara hem de demanar reduccions de jornades, estàvem l'altre dia fent càlculs salarials i la mitjana era entre 70 i 90 euros bruts diàriament.
Educació es planteja, de cara al curs que ve, crear nous serveis de CIAL per a nens amb sordesa a d'altres escoles que estiguin més a prop del seu domicili. Una proposta que les famílies rebutgen.
Els nens estan patint perquè et pregunten: hauré de marxar de l'escola, deixar de tenir els meus amics, a la següent escola em podré comunicar? Quan tu has trobat el teu espai, el més important és socialitzar i sentir-te part d'un grup per tota la infància, però quan a més tens problemes de comunicació, més encara, no? Això no té cap sentit. És fer més despesa quan ara mateix la logopeda que es posa de baixa no podem substituir perquè no tenen personal. Com han de muntar un altre?
Educació ha citat les famílies afectades al mes d'abril per parlar-ne. Les mares i els pares ho tenen clar.
No volem diners, volem drets. I els drets són transport adaptat perquè els nens dels nostres municipis vagin a l'Escola Bellaterra.
Parlem d'un atac insòlid d'un porc senglar a un caçador que li acabava de disparar i que l'havia ferit. Això ha passat en un bosc del municipi d'Abella de la Conca, al Pallars Jussà. L'home és veí d'Andorra, té 62 anys i una ferida oberta entre el genoll i el turmell. Lleida, Pere Joan Álvarez, quan va passar tot això?
Doncs van passar ahir al migdia durant una batuda on participaven una dotzena de caçadors. Hem parlat amb el president de la Societat de Caçadors d'Abella de la Conca, Joan Morgo, que hi era. Ens ha explicat que el senglar ferit, no gaire gros, d'uns 50 quilos, va embestir el caçador sense que aquest pogués reaccionar.
Li va tirar un tret, el va ferir, i el porc a continuació es va tirar sobre d'ell i va fer una ferida considerable del genoll cap avall fins al turmell, una ferida de més de 20 centímetres oberta. Afortunadament no li va tocar cap vena, no va sangrar molt, però bueno, va ser molt aparatós. El segon tret que li anava a tirar li va fallar l'arma i ja ho va tenir sobre, va ser vist i no vist.
Un senglar que encara es va enfrontar amb els gossos que el van perseguir. Finalment, un dels caçadors el va batre. Els fets van passar en una zona boscosa de difícil accés. Els companys del caçador ferit el van atendre en un primer moment fins que va arribar un helicòpter que el va traslladar primer a la Seu d'Urgell i després a Andorra.
Catalunya al dia.
Gent que afini pianos n'hi ha molta, però afinadors artesans que siguin tècnics, reparadors i restauradors, com en Jaume Norberto, en queden pocs. Aquest bigatà, enamorat de la seva feina, és un dels afinadors més ben valorats pels pianistes del país. Un home que venia del món del tèxtil i que amb 40 anys es va reinventar de cap a peus en descobrir la seva autèntica passió. La Nàtia Dell ha parlat amb ell, és una persona que ha fet un gir de guió en la seva vida professional.
Exacte. La seva història és molt curiosa perquè dirigia una fàbrica tèxtil a Taradell i ha acabat d'afinador de pianos. De petit es va quedar amb les ganes d'aquest instrument i de gran s'hi ha tirat de cap.
Jo necessitava fugir del tèxtil. Era una feina que m'encantava, però me la van fer avorrir, francament. Però jo necessitava fugir i això va ser com agafar-me un salvavides. I la veritat és que és una feina que és tan bonica perquè té tanta variabilitat, des de lo més bèstia de carregar un piano que pesa 650 quilos, vale, i portar-lo a un concert, com la cosa més fina de posar, de arreglar una taula harmònica.
La taula harmònica, ens deia, és la clau de tots els pianos.
És l'altaveu, això. És l'amplificador, sents com ressona. El que fa és que la vibració de les cordes va a través del pont, que el pont està apoyat a la taula harmònica, i la taula harmònica amplifica. I llavors, quan tu tens un piano, encara que sigui antic, però que ja sona, té opcions de tenir una bona restauració i que continuï sonant bé un cop acabat.
Per això cada piano, diu, té una personalitat, perquè està fet amb fustes naturals. És el cas d'un piano que ens ensenya l'Steinway & Son, un model fabricat a Nova York, que ha comprat a França, pendent de restaurar, que li portarà ben bé un any de feina. Canviar martells, feltres, repintar, treure cops...
Entens també moltes coses dels compositors, no? Quan toques els greus queden molt... Són greus que estan allà sense menjar-se res, no? Són com una nebulosa. I llavors els mitjos i el cantabile, veieu, és molt... Està una mica desafinat aquest perquè s'ha de restaurar, però els cantabiles eren molt cantabiles. I llavors, són pianos que tenien molta personalitat. I llavors, avui dia els pianos són tots més plans, no tenen tant aquests registres de diferents.
I deixa molt clar que d'afinadors n'hi ha de molts tipus.
Quan jo vaig afinar un piano, no només tibo cordes.
Un altre piano que ens ensenya, el Player, de l'època de Chopin, un piano de 180 anys d'història, adquirit fa poc. En queden poquíssims, aquest tipus, i sona com un avió, ens deia. No se sap si el posarà a la venda. De vegades, també li agrada tenir-los per col·leccionar o fer algun concert d'època.
És que és molt bèstia com viure aquest piano de 1842. Se m'encripa que un piano amb 180 anys la taula harmònica soni així.
Pianos per vendre, llogar, afinar, restaurar, reparar o col·leccionar. Aquesta és la vida de l'afinador de pianos d'Osona que hem conegut avui.
I avui comença la consulta popular a tres veïnats d'Arbúcies sobre les tradicionals enramades. És la festa coneguda per les catifes de flors. El municipi de la comarca de la Selva proposa reestructurar aquesta celebració. A Arbúcies, Laia Claret, ho proposen per incentivar la participació dels veïns?
Sí, exacte, bon dia. Les enramades se celebren a principis de juny, de dijous a dimecres, i cada dia les activitats es fan a un veïnat. Fa uns quants anys es va decidir que el divendres d'enramades fos festiu, i s'han trobat amb això que explica l'alcalde Pere Garriga.
La festa local divendres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, és una festassa gran, hi ha molta activitat. Llavors ens trobem amb la realitat del dilluns, dimarts i dimecres, que al llarg del dia el que és la dansa, la cercavia, les bermudes, doncs la participació és molt minsa. I la gent ja portava uns anys que ens estava dient s'ha de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa.
Les opcions per votar són aquestes. Continuar com fins ara o fer aquest canvi.
Proposem agafar l'enramada de Magnes i passar-la del dimarts al diumenge. I el dilluns, que és l'enramada del Sorrall i dimecres a la carretera, compactar-les amb una sola enramada. Per tant, el dilluns seria l'enramada del Sorrall i de la carretera.
Les votacions es fan als barris de Magnes, el Sorrall i la carretera, que són els sectors directament implicats, i poden votar els més grans de 16 anys. És vinculant, però no vol dir que sigui permanent, argumenta Garriga.
Pot ser reversible si les coses no ruden i no funcionen. I rectificar és de savi. Escolta, si ho fem dos o tres anys i no va bé, serem molt tontos si ho mantenim.
Les votacions s'obren avui i fins al 7 d'abril. L'alcalde explica que el resultat que en surti ja s'aplicarà aquest any.
I les dues. Avui entrem al Principal de Còrsega. És la primera galeria d'art en un pis de Barcelona. El Principal de Còrsega és un projecte de Sònia Villegas i posa en valor l'obra d'artistes sèniors i ofereix també al públic una experiència íntima i de proximitat. Montse Mas.
És la nova aventura de la comissària i gestora cultural Sònia Villegas, que, inspirant-se en les galeries d'apartament parisenques dels anys 60 i 70, ha volgut convertir un pis modernista de l'Eixample en un espai d'art personalitzat i proper.
I es diu el Principal de Còrsega perquè és un principal que està al carrer Còrsega. No donem l'adreça expressament fins que tenim les visites concertades, però no és una cosa per tenir alguna cosa realment secret o privat, sinó perquè, bueno, per donar una mica aquest sentit d'algú exclusiu, però en el bon sentit. El fet de veure les obres penjades, ells es fan una ràpida, i elles, molta dona, una ràpida idea de com quedarien a casa seva. Clar, perquè això al final és un pis.
Fins ara, la galeria ha mostrat obres d'artistes sèniors a partir dels 65 anys, com Dominica Sánchez, Claudia Terstappen o, actualment, Ramon Herreros, noms que Villegas considera més reconeguts a fora que aquí.
Han exposat a Catalunya i a Espanya, però han tingut un reconeixement més ampli fora. I nosaltres els recuperem i volem mostrar el que fan actualment, també. No per ser d'una determinada edat, deixen de produir. I ho explico molt de primera mà i a vegades, en molts casos, faig venir l'artista que també ho explica. És veritat que les galeries cada vegada més intenten, no, acollir a la gent d'aquesta manera, però potser és una trobada com més freda que la nostra en general.
El principal de Còrsega teixeix aliances amb altres galeries domèstiques europees on aquest format està plenament consolidat. Precisament, fruit d'una col·laboració amb la Valerie Tran Gallery d'Anvers, l'espai presentarà al maig la primera exposició a l'estat del reconegut artista visual i escultor belga Paul Gis.
I una vintena d'espectacles es podran veure al mes d'abril al Festival de Dansa Sismògrafs d'Olot. Les caminades compartides són un dels eixos temàtics d'aquesta 18a edició. Es proposa als espectadors deixar-se portar en moviment per l'entorn de la Garrotxa, com una caminada de 3 hores abans de la funció d'una companyia belga. També hi haurà la companyia Malpelo, d'Àngels Margarit, o la del coreògraf Manuel Roque. La 18a edició del Sismògrafs s'estrenarà a Olot el dia de Sant Jordi i durarà 4 dies, però el cap de setmana anterior ja hi haurà també activitats.
Esports.
Doncs vinga, 5 minuts per l'actualitat esportiva, com sempre, en desconnexió per les 4 demarcacions. Aquí a Barcelona, Montserrat Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
La primera divisió de futbol masculina s'ha aturat pels compromisos de seleccions. Amb el Barça líder, 4 punts sobre el Madrid, els blaugranes van guanyar ahir i estaven a l'espera de veure què passava a la nit del derbi madrileny, però els blancs no van fallar.
Sí, comencem pel Barça, que va saber patir i guanyar contra el Rayo Vallecano per 1-0, gol d'Araujo a minut 24 amb un cop de cap a la sortida d'un córner. I gran, excelsa actuació del porter Joan Garcia, que va rebre el premi a millor jugador del partit. El de Sallent destaca el valor del triomf i els dos partits que fa, que manté la porteria a zero.
Sí, ha costat, més del que ens hagués agradat, però bueno, teníem clar que el més important era guanyar. Hem aconseguit els 3 punts abans de l'aturada, així que molt contents. Sí, justament han sigut dos partits que, bueno, ha estat a bon nivell, però bueno, intento fer bé a tots els partits.
El Madrid no vol perdre el tren de la Lliga i va imposar-se 3-2 a l'Atlètic de Madrid, 2 gols de Vinícius, un de penal i l'altre de Valverde, que va acabar expulsat a la segona part. Queden 9 jornades de Lliga i Barça i Madrid encara s'han d'enfrontar entre ells. El clàssic, que ja té jornada definida, serà el diumenge 10 de maig a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou. A la classificació lidera el Barça, 73 punts, segona el Madrid amb 69, l'Espanyol 11 amb 37 punts i el Girona 13 amb 34, a 6 del descens.
L'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, trenca el silenci i defensa la seva gestió en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Bartomeu assegura que el seu llegat no va ser tan nefast com s'ha volgut fer creure i que va estar molt marcat econòmicament per la Covid. I justifica per què va pujar el sou a alguns jugadors de la plantilla just en aquell moment.
Sí, més d'un que parlava de que tenia ofertes exteriors, que li pagaven millors salaris.
Com Leo Messi.
Bueno, i més d'uns. Però jugadors, doncs, com el Sergi Busquets, tenia ofertes. El Leo Messi, evidentment, cada any el Leo tenia, doncs, ofertes d'altres clubs, i que els jugadors també ho expliquen, ho expressen, però tampoc hi ha una voluntat de marxar dels jugadors. Però, per ser un cas, van protegir-los amb aquest augment de les clàusules de rescisió.
Bartomeu també ha negat qualsevol irregularitat durant la seva gestió al capdavant del Barça. Pel que fa a la Lliga F de futbol, victòria del Badalona i contra el Sevilla per 1-5.
A la Lliga de bàsquet, derrota contundent del Barça contra el líder, el Madrid, per 76-95.
Els blaugranes han perdut 9 dels 10 últims partits que ha jugat contra els blancs. Xavi Pasqual, l'entrenador del Barça, descarta que hi hagi incorporacions a l'equip.
En quant a fitxatges, no hi ha fitxatges, no n'hi haurà, i tirarem amb el que tenim. A dia d'avui estem així i així estarem, i a partir d'ara ja no parlaré més d'aquesta situació. I el que hem de fer entre tots és centrar-nos en el que ens tenim que centrar, que és intentar acabar bé aquesta temporada.
El Joventut és sisè a la Lliga CB després de guanyar ahir 88-86 a la pista Valhalla Post Lleida. La Lliga Femenina derrota el Joventut contra el Cadí la Seu 76-65, són penúltimes. I a la Copa de Futbol Sala, Barça va perdre la final contra Gen als penals. Partit i pròrroga van acabar amb empat a 0. S'han sortejat els quarts de final de la Champions Femenina de Waterpolo aquest matí. Emparellament Sabadell, Olympiacos, Mataró, Sis, Roma i Sant Andreu, Buliagmeni. Anada 11 d'abril, tornada 16 de maig. Qui guanyi ja anirà a la feina fort de Malta.
I acabem amb motor.
Sí, per analitzar el paper d'Àlex Rim al Gran Premi del Brasil. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. De resultats se'n pot parlar poc, perquè Àlex Rins tot just ha sumat 3 punts en dos caps de setmana a MotoGP. Dos punts d'aquests ahir a la cursa llarga del Brasil, en què va acabar 14è. En un cap de setmana esperpèntic. A 6 minuts de començar avisen els equips que redueixen la distància de cursa de 31 a 23 voltes perquè en dos revolts l'asfalt es pelava. El barceloní ho va patir, amb pedres que altres li enviaven com si fossin projectils. Ho explicava a Dazón.
Díselo a mi dedo, si se notaban las piedras.
Esto es el...
Me ha saltado una piedra en el dedo al principio de carrera y la verdad que me molesta. No me ha impedido ir más rápido, pero me molestaba porque freno con este dedo y me molestaba, pero sí.
¿Nos lo puedes enseñar, porfa?
Sí, mira.
El moratón que te llevas.
Ya verás mañana.
Rins trepitja aquest cap de setmana que ve al circuit d'Austin, on hi té molt bons records.
I Laia Sanz ha disputat aquest cap de setmana la segona cursa del Mundial de Raids després del Dakar, el Rally de Portugal. Ho ha fet amb el seu 4x4 Ebro i ha estat 37a absoluta, 18a a la seva categoria, i Edgar Canet, quart a l'absoluta.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
A la Casa de Cultura de Girona hi podem veure Última Hora, la història en primera plana, que retrata fets i personatges dels últims 200 anys a través d'una selecció de diaris de tot el món. Espanya, Itàlia, França, però també Gran Bretanya, els Estats Units, la Xina i Rússia. Les dues guerres mundials del segle XX, la Guerra Civil Espanyola, la Guerra Freda, el Teló d'Acer, testimonis de tinta i paper que van escriure la història, exponents d'una època daurada per la premsa escrita, ara substituïda per pantalles, aplicacions i enllaços. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia i per podcast a l'hora que us vagi bé. Que acabeu de passar un bon dilluns.